Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Ahir es va celebrar el dinar de Nadal del Centre d'Esports en un ambient com no podia ser d'una altra manera, distès, somriures, converses per aquí, converses per allà. I al final no hi va haver parlament, sinó un brindis amb unes breus paraules del president del club, Esteve Calzada, que va desitjar unes bones festes, però va insistir a la plantilla de la importància de guanyar aquest diumenge a Tajonar. Un fet que exemplifica a la perfecció el context actual. Tots estem a l'espera dels canvis que vindran al Sabadell a nivell institucional, amb l'entrada de nous accionistes, la celebració de la Junta el dia 30, com afectarà tot això a l'equip, però és imprescindible poder aconseguir l'objectiu de la permanència enguany, i per això Calzada va demanar reiteradament aquesta victòria en un escenari tan complicat. No serà fàcil perquè per tercera sortida consecutiva el Sabadell es veurà les cares amb un rival que se situa en zona play-off, però a Tarragona ja es va demostrar que es té la capacitat de guanyar en duels d'aquesta magnitud, si és que no passa el que va passar l'altre dia a Múrcia. És dijous, 15 de desembre. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Roger Benet, que guarda un bon record de Pamplona, ha decidit posar-se al capdavant de les vies de so aquests dies.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que França serà el rival de l'Argentina a la final del Mundial després de superar 2-0 al Marroc, la gran revelació del torneig, ahir a les semifinals. Teo i Colo Muani van ser els golejadors de la vigent campiona del món. El partit pel títol a Qatar es jugarà diumenge a les 4 de la tarda, 24 hores abans. Dissabte, enfrontament pel tercer i quart lloc entre Croàcia i el Marroc. Per cert, ahir diversos aldarulls en diferents ciutats franceses per les celebracions de la victòria del combinat nacional i l'incident més greu, un jove de 14 anys que va morir atropellat. Avui també hi ha Champions femenina, Benfica-Barça a les 9 de la nit. I en bàsquet, victòria del Barça masculí a l'Eurolliga 63-69 a Mònaco, del Joventut a l'Eurocup 90-87 contra el Venècia amb un triple a les acaballes i derrotes de l'Espart Girona femení a l'Eurolliga 64-50 a la pista del Sukurova turc i del Cadí la Seu a l'Eurocup 63-66 davant del Castors, però obtenint igualment la classificació per la següent fase. Anem amb la resta del sumari.
Comenta la recepció.
Marxarem aviat cap a la Nova Creu Alta per escoltar en roda de premsa a Eudald Vergés. Com cada dijous, coneixerem més a fons el rival del Sabadell, en aquest cas l'Osasuna Promeses. Perdó, parlarem de l'empat ahir del Sabadell B posant-se el dia a primera catalana, derrota de l'Estrelpool masculí en el primer desplaçament de la Champions de Waterpolo, futbol sala, amb Borja Burgos ara a les files del Manresa, que tornarà a Sabadell, i motor, diumenge se celebra el Rally de la Llana virtual.
L'actualitat de la primera ref.
El Barça Atlètic ha confirmat un amistós pel pròxim 29 de desembre al Municipal d'Olot, un partit que serà solidari en benefici de Càritas Garrotxa, i també destaquem que l'Eldense ha estat fortament castigat en les resolucions disciplinàries després de l'empat a un de l'últim partit contra la Morevieta. Cris Montes, dos partits castigat, i el tècnic Fer Estevez, dos més.
La notícia curiosa.
Ho podeu llegir, per exemple, al portal web de Televisió de Catalunya. Jordi Fernández debuta com a primer tècnic de l'NBA i fa història. L'entrenador badaloní es fa càrrec del Sacramento Kings després de l'expulsió del primer tècnic Mike Brown i acaba guanyant a Toronto 123-124. Mai cap entrenador català o nascut a l'estat espanyol havia entrenat un equip de la lliga de bàsquet més competitiva del món, diu el portal web.
De quin partit no estarem pendents?
A les 9 de la nit hi ha un amistós amb cert morbo. Aston Villa-Villarreal, és a dir, Unai Emery contra el seu exequip fins fa uns mesos.
I a les xarxes socials?
Al compte d'Instagram i Twitter de l'Astana, l'equip de ciclisme de David de la Cruz, on es veu com serà el mallot de la pròxima temporada. Pocs canvis, com escriuen ells mateixos, tret d'alguns detalls, i mantenint l'essència amb colors blaus.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui compleix anys Roger García Junyent.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Som-hi, entrem en matèria, 9 minuts per sobre del punt de la una del migdia. Normalment els dimecres és quan es fa l'habitual roda de premsa dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell, però ahir, com us explicàvem també aquí a l'Hotel Suís, hi havia una agenda atapeïda amb la visita als hospitals per aquestes dates, també amb el dinar de Nadal, amb directiva, premsa, etc. Així que la compareixença d'un futbolista de la plantilla s'ha ajornat avui dijous. Així que marxem cap a la nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Sergi Parc.
Compareix Audal Vergés d'aquí una estona, anirem puntuals, com està la cosa?
Bé, han arribat ara fa una estona, el jugador. Recordem que avui l'entrenament era a Sant Oleguer i això sempre té un previ de trànsit, per dir-ho així, perquè han de venir desplaçant-se amb els cotxes particulars els futbolistes, però ja els tenim gairebé tots per aquí per l'estadi. De fet, avui ja ve un petit, algú diria piscolabis, sent un clàssic, un petit aperitiu, convidada de David Estals, que recordem va fer anys ara fa uns dies, ho dèiem a l'Hotel Suís. Sí. Doncs avui el del Poblenou és el que ha passat per caixa i ha deixat diferents dolços pels seus companys al vestidor. Però caldrà veure si el de Torelló, si el del Vergés, el protagonista avui, va ràpid per la dutxa o s'ho pren amb una mica més de calma.
Avui, Sergi, com deies, entrenament a Sant Oleguer. Alguna novetat destacada d'última hora?
Doncs mira, que hem vist tres joves del juvenil barra filial, digue-li així, en aquesta barreja, que han fet avui la sessió a les ordres de Gabri. Estem parlant de Xioque, del jugador xinès de Sander, i del porter Oriol Ciurans. Són els tres joves que avui han completat aquesta convocatòria, per dir-ho així, de l'entrenament. I pensant també en la visita, evidentment, que el Sabadell ha de fer aquest cap de setmana a Pamplona, ha de fer a Tajonar, per enfrontar-se al filial del Club Atlético Osasuna.
Doncs mira, per tant, amb aquestes novetats d'alguns dels juvenils d'aquest centre d'esports. A tot això, Sergi, ahir també ho comentàveu, el tema de les entrades que es posaven a la venda, recordem, limitades a 50, un preu de 15 euros, amb un desplaçament que, evidentment, doncs, no és dels més curts, precisament, amb horari matinal. Se sap si hi ha hagut algun atrevit allò que hagi adquirit ja l'entrada o què?
Doncs mira, no, puc fer la consulta d'aquí una estona, si vols. D'aquí una estoneta passem per l'oficina i et pregunto com va el ritme. Molt em temo que no deu ser frenètic, però, dit això, tot el mal del comentarista, el mal del periodista, ja saps, ara és quan ens comenten d'aquí una estona que està sent una autèntica bogeria. Jo diria que no, perquè en aquests casos sempre hi ha entrades que es van venent, i uns 25 aproximadament, 25? Va, treu-li 20 i estaria més o menys per la xifra bona. No pots enrefiar, depèn d'aquí, no pots enrefiar quan fa la informació. No, molt poques, ara ens estaven sentint per aquí, han sortit ràpid de l'oficina i res, posa-li que no arribem a les 10 entrades venudes.
Però algun valent segur que hi haurà.
Mira, 10 valents, de moment. Una mica menys de 10 valents, de moment.
Però encara hi ha marge per adquirir aquestes
entrades. Sí, hi ha marge, hi ha marge.
Mira, Roger Benet encara s'ho està pensant, diu Sergi, que ja té el gustillo.
Mira, que no s'ho pensi. No. És un no rotund. Però no cal que s'ho pensi més.
Perquè haurà de treballar, no? Però ho dic.
Clar, correcte. Però ha de ser diumenge a l'estudi, doncs no hi serà tajonar, segur.
Però que ell ja sap això, que és de fer un viatge express cap a Pamplona, d'anar i tornar, no seria la primera vegada.
No seria la primera vegada, també és veritat.
De cara al partit també estem esperant la designació arbitral. És com va això, Sergi, el tema de saber doncs, qui serà el col·legiat del partit, que a vegades ho tenim més d'hora, a vegades més tard. De moment no tenim la publicació per part de la Federació Espanyola, així que estarem a l'espera. I a tot això, Sergi, ho dèiem al principi, ahir, dinar de Nadal, també ho comentàvem a l'Hotel Suís, un dinar com no podia ser d'una altra manera, distès, doncs amb la presència de membres de la directiva, de la premsa i doncs també amb unes breus paraules d'Esteve Calzada, que no hi va haver parlaments al final d'aquest dinar.
No, va haver-hi aquest brindis que comentaves, no? aquest brindis final amb el president prenent la paraula de manera molt breu, simplement per desitjar un bon Nadal, bones festes als jugadors que, de fet, el mateix diumenge alguns ja des de Pamplona marxaran cap a les seves localitats habituals, cap a la seva zona de residència habitual quan no són a Sabadell, i com dius, només amb aquest punt de afegir-hi aquesta petició, que jo crec que és unànime, que és gairebé generalitzada entre tots els arlequinats, de desitjar una victòria a l'equip, que ens donin una alegria i que el Sabadell, ja no depèn d'ell, però com a mínim pugui tenir opcions de no dormir en zona de descens tota l'aturada nadalenca. Recordem que després estarem dos caps de setmana sense futbol i que no serà fins al tercer passat el dia de Reis que no tornarem a jugar, que no tornarà a haver-hi lliga, que no es tornarà aquí a l'estadi i que no jugarà aquell partit davant el filial de l'Atlètic Club de Bilbao. Dit això, i més enllà de l'actualitat esportiva, deixa'm que et digui que avui, com a molt tard, ens asseguren que demà sí. Coneixerem les quatre samarretes finalistes. Ja sabeu que estem pendents d'aquesta campanya de la meva segona, amb la qual es van demanar doncs, que fossin els socis del Sabadell els que dissenyessin la possible segona equipació de la temporada 23-24, que ja es va tancar el termini, que estem a l'espera de que el club anunciï quines són, insisteixo, aquestes 3-4 samarretes finalistes, i que a partir d'aquí i fins a final d'any seran de nou els socis del Sabadell els que, com ja van fer la temporada passada, puguin triar, decideixin quina serà aquesta segona samarreta o segona equipació en general que lluirà l'equip la temporada que ve.
Si no m'equivoco, Sergi, s'ha fet allò una comissió expressament amb diferents membres del club per escollir aquestes samarretes?
Quan prescrigui, t'explicaré quina és la comissió d'aquesta samarreta.
Uf, ara em deixes intrigat,
Ha de prescriure, no ho puc dir ara, perquè de fet encara s'està fent la tria.
I si no m'equivoco, sí que és cert que s'havia fet allò una primera tria d'unes 8-10 samarretes aproximadament,
sí,
no? 10 samarretes. I a partir d'aquí ja escollir les 4 definitives.
Correcte. Es va fer un primer cribatge, com dius, 10 samarretes, i de les 10 samarretes n'han de quedar 4, que seran les que es publicaran i que seran les que la gent haurà de triar.
I si no m'equivoco, Sergi, i no, sense voler dir aquí dir res, però una de les que a mi m'agradava em sembla que no estava entre aquesta tria.
Una... No sé quina és la que a tu t'agradava exactament.
És que prefereixo no dir res aquí per no descartar ja
primeres. No puc ajudar. Jo si tu no m'ho poses una mica fàcil...
No, jo pensava que sí que ho intuïes, però...
No. Jo puc dir que he vist les 10. Això sí que ho puc dir.
Les has vist?
Sí. Per això, que si m'ajudes, et puc dir si sí o si no.
A grosso modo, les 10 més o menys et fan el pes, les veuries com vàlides o hi ha alguna que no...
Hi ha de tot. Diguem-ne que no tenen una línia argumental semblant. O sigui, hi ha d'un extrem a l'altre.
Doncs
clar, és que no, el que sí que no puc fer és spoiler.
No, clar.
Però n'hi ha de tot i de tots els colors i de totes les formes i models.
És a dir, que
des de les arlequinades a les no arlequinades, a les molt, molt atrevides, per mi, molt, molt atrevides, a les més clàssiques, ja de tot.
Doncs estarem pendents, com dius, avui a la tarda tot es tira demà,
Això és el que ens asseguraven ara fa una estona, que aquesta comissió estava acabant de decidir i que volen que entre avui, màxim demà, per ja aquest primer cap de setmana, que la gent s'ho pugui rumiar, pugui pensar i pugui començar a dir-hi la seva, doncs que la gent pugui, insisteixo, pugui començar a votar, perquè serà fins a final d'any. Estrenarem el 2023 sabent quina és la samarreta, però de portes endins, perquè recordem que no serà fins més endavant que no s'anunciarà oficialment quina ha estat finalment la samarreta escollida, o, insisteixo, l'equipació escollida.
Sí, correcte. Per saber la definitiva haurem d'esperar ja a final de temporada. Eudald Vergés, què, apareix per aquí o encara no?
Per aquí on sóc jo no, però deixa'm també que és que, clar, m'he quedat a la part alta, a la zona mixta, a l'entrada de vestidors.
A veure si hauran començat sense
tu. I a veure si ha començat la roda de premsa i estic jo aquí fent el panoli.
No,
veus que bé? Va fer veure que baixes. Agustí Bernat, el cap de premsa del Sabadell, i Eudald Vergés, tots dos davant meu, i cap allà que anem. Vinga.
Doncs mira, va. Anem a escoltar el de Torelló, que està sent doncs, un dels habituals de la titularitat, competint amb aquell lloc de lateral esquerre amb Juanmi Carrión, de moment. Eudald Vergés, 10 cops titular, Juanmi Carrión, 6. Per tant, guanyant-li, en aquest cas, la partida per alguns partits, el jugador cedit per part de l'Andorra.
Estem sols, per això.
Ah, hem d'esperar els companys de premsa.
Sí.
Ostres, doncs anirem uns minutets tard. Sento per allà l'Eudald de fons, però...
Rises.
Bé, doncs esperarem que arribin també els companys mitjans de comunicació. Com et deia, Sergi, Eudald Vergés, titular l'altre dia, de moment guanyant-li per poc la partida de Juanmi Carrión, però és una de les posicions allò que està possiblement més competida dins l'11 titular del Sabadell.
Sí, dintre de les moltes rotacions, per dir-ho així, que han anat introduint Gabri al llarg de tota la temporada, és evident que hi ha algunes de més fixes i d'altres que han anat movent-se molt més, i en aquest cas podríem dir que el lateral esquerre és una de les que més variacions, per obligació o per decisió tècnica, però al final, com dius, bé, no al 50%, però s'han anat alternant prou, per ser un 11 titular tipus, s'han anat alternant bastant, tant l'Eudald com el Juanmi, en Carrión com Vergés, en aquesta posició del lateral esquerre.
I personalment, jo crec que el del Vergés és un dels jugadors que també ha anat de menys a més, que potser no estava del tot fi, o se li veien més errades o més carències al darrere en les primeres jornades, sí. I després ha anat evolucionant en la bona direcció. Jo l'he vist força més sòlid en les últimes jornades.
També. Ara li trasllado de part teva.
Doncs esperant encara, suposo, Sergi, els mitjans de comunicació, els companys, no?
Som-hi.
Ah, som-hi? Doncs vinga, va.
Sí, Eudald, bona tarda. Volia preguntar una miqueta per la situació concreta del que suposa aquest últim partit de l'any, com arriba l'equip, després de com ens havíem il·lusionat tots plegats a Tarragona aquestes dues derrotes. Com esteu? Com està el vestidor? I com veieu arribar a aquesta aturada, com dic, d'estar un parell de setmanes sense futbol?
Bé, com que és l'última jornada, tu dius, volem marxar amb bon sabor de boca, per dir d'una manera, volem aconseguir una victòria i sortir de la zona de descens, però crec que estem tranquils, estem en ganes. Al final, després d'una derrota o dos, sempre vols jugar com abans millor per recuperar les bones sensacions, i sí que tenim ganes.
Sí, jo vull preguntar una mica la revolució que va haver aquest dia, tant de
Múrcia... Pregunta per la revolució de Múrcia de l'11A. Com ho va viure el vestidor? Desconcert o motivació?
Bé, crec que el míster des del principi de temporada sí que ens ho va dir, que aquí seríem tots importants, que podia jugar qualsevol. Crec que al principi ho va demostrar, tenia potser un 11 més fix, per dir-ho manera, i aquest dia va optar per gent fresca. Nosaltres sabem que pot jugar qualsevol, i segurament els que portaven dos partits estaven més cansats, i era millor tenir gent fresca que cansada, i van mantenir el nivell de l'equip.
Sí, jo torno una miqueta a la situació que deixa la classificació ara mateix, aquest possible neguit. Enteneu que hi hagi nerviosisme a l'entorn? No parlo dins del grup, que entenc que aquí sabreu vosaltres com esteu, però enteneu que hi hagi aquest puntet d'inquietud?
Sí, sí, sí. Al final crec que tots som molt conscients del club on estem. Sabem que no és la millor situació que el club ha estat, però no deixa de ser el Sabadell, i que normalment has de mirar més en amunt que en avall, i ara estem a baix, per mala sort, però crec que s'ha de tenir tranquil·litat. Crec que tenim molt bon equip, que podem estar dalt, que cada cop estem millor, però no ens acaben d'acompanyar certes accions, perquè al final els partits crec que els tenim controlats, i són jugades molt espontànies, i quan millorarem això crec que anirem en amunt. Però és normal que hi hagi nerviosisme quan estàs a baix.
Però, si el fil del que tu dius de certes accions, a vegades són certes accions, però errors bastant...
Certes accions, però que són realment errors molt greus. A nivell defensiu. Pocs errors, però es paguen molt car.
Sí, sí, sí. No, al final són pocs errors, però els errors són molt greus, crec jo. Crec que ho estem treballant i ho estem millorant, cada cop fem menys, i espero, i esperem que arribi un moment que no hi siguin. També, a vegades, un petit error a nosaltres ens costa molt car, i els altres rivals fan els mateixos errors i no tenen més fortuna que nosaltres.
Preguntant-te també una miqueta pel rival, per aquest Osasuna Promeses, no sé, si t'ho haguessin preguntat al juliol, com l'haguessis situat, què et deia el nas una miqueta, però veient com ha superat aquestes primeres 17 jornades, 16 de 17 jornades, no sé si t'està sorprenent, com a filial, entre cometes, atípic.
Sí, 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 potser no és, jo no he jugat mai, per exemple, és un filial que potser no el tenim tan controlat, però crec que tots els filials són molt imprevisibles, no saps mai... Tot poden estar a dalt, com poden quedar baix, no saps mai. I al final, sorprèn, sí, però no del tot, perquè al ser un filial tothom sap que té bons jugadors.
Guanyar el camp de Tajonar, de moment, sembla que no ho ha aconseguit ningú.
Li pregunten per Tajonar, sí que ha guanyat algú, el Dense i Barça Atlètic.
Sí, 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 no, al final, ells són molt forts al seu camp, el dominen molt. Crec que tots els equips a casa seu són molt forts, però ells en especial, però bueno, tard o d'hora ja d'arribar la derrota amb ells en aquell canvi, esperem que siguem nosaltres.
Dins d'aquest punt de concentració que dèiem, d'aquests errors puntuals, molt, molt individuals moltes vegades, veient l'estil de joc que té Osasuna, sobretot a casa, molt de joc aeri, molt de buscar segones accions, Això obligarà, és una evidència, però obligarà a estar el doble d'atent a ser contundents a les àrees, que potser són una de les coses que més se li està notant a l'equip aquest any.
Sí, 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 de fet ho hem parlat, ens ho ha comentat el míster, sabem que es donaran moltes situacions d'àrea per al seu estil de joc i sabem que hem d'estar molt forts aquí, el doble de concentrats perquè camp petit tot va més ràpid, però al ser conscients crec que sortirem concentrats i farem un bon partit.
Títol personal, va jugar a Juanmi, que ara és gairebé qui acaba jugant.
No, no, no. Al final arribem, ens ho diu, quan diu a Vinya això, míster, una hora i mitja o dues hores abans del partit, veus la pissarra, veus si estàs o no, però crec que els dos estem per jugar, que estem jugant molt bé els dos i que pot jugar qualsevol.
Sí, jo per part meva vull fer una última. Ara fa uns dies, quan venia aquesta trilogia de partits en una setmana i aquest últim de Pamplona, en el grup dèieu, bé, ens hem marcat un objectiu abans d'acabar l'any. Som dins d'aquest objectiu encara o malauradament s'ha quedat pel camí?
Malauradament no, però no estem tan lluny. La veritat, érem molt optimistes, volíem fer, l'objectiu era avariciós, perquè crec que estàvem capaços per fer-ho. Al final, el partit que perdem aquí a casa 1-0, crec que el podem guanyar perfectament. A Múrcia arriba un fallo nostre un mes, però tenim el partit controlat i crec que podíem arribar a objectiu. Ara no hi som a temps, però sí que igualment volem buscar la victòria per acostar-nos-hi al màxim.
Jo, per la meva part, per l'última, com ja heu pogut comprovar, el Sabadell de fora sempre té seguidors.
Sabadell sempre té...
A vegades no sembla que sigui una excepció.
Hi haurà gent, poca gent, afegeixo. Quin missatge li llancem a l'afició? Ha caigut, la grossa tard, però ha caigut.
Sí, no, dir-los que vinguin, que nosaltres ens ajuden molt, siguin més o menys, que normalment són més, a tots els camps s'han fet notar, a tots els camps sense la seva presència quan estàs a dins del camp i vulguis o no t'ajuda. L'equip té ganes d'aconseguir una victòria, crec que l'aconseguirem i que disfrutaran diumenge.
Vinga, som-hi.
Sí, des de casa ha arribat al Sabadell, quin ha estat el moment més bonic que has viscut?
Segurament la victòria al camp del Barça, per com es va donar, per tots els aficionats que es van desplaçar i que era un moment crític per nosaltres i que el vam solucionar molt bé.
I després un company pregunta què és la dieta dels 21 dies.
No, la veritat és que em costava fer el tema de la dieta i vaig intentar fer 21 dies seguits sense menjar bé, sense saltar-me en cap moment per agafar l'hàbit. I hi havia molta broma al vestuari si ho aconseguiria o no.
Au, doncs... que no sabem si ho va aconseguir o no.
Ens quedarem amb
el dia 14. Li van faltar 7 dies per assolir l'objectiu d'aquesta dieta dels 21 dies.
Ah, però dos terços ho va aconseguir.
Això, res.
Jo quasi ho tenia. Sergi, per cert, per aclarir-ho, simplement i per rematar-ho, que us fa una promesa, sí que ha caigut un parell de cops aquesta temporada, com deies,
sí, sí. El Dense i Barça Atlètic. Sí, sí. És cert que és un equip molt fort a casa seva, és cert que és un dels millors locals que hi ha en aquest grup, però sí, simplement per fer aquest apunt, el fet de que Osasuna sí ha perdut dos partits com a local.
Sí, sí, i evidentment els tenim aquí anotats. Sergi, ens sent res?
No, per la resta ja et dic, acabar de confirmar el que dèiem i el que també li comentava el company del diari Sabadell, el Pere Figueres, que sembla que hi haurà afició, però per acabar-ho d'afinar una mica, que no serà un desplaçament ni molt menys massiu el que hi haurà aquest cap de setmana a Pamplona per veure aquest últim partit, recordem, del 2022, que no de la primera volta i ni molt menys no de la temporada.
Com a molt 50 aficionats, que són el número d'entrades que es posen a la venda des del club.
En sobraran, fes-me cas.
Gràcies, Sergi, va, marxem cap a Pamplona. Nosaltres, fins ara.
Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar a dos quarts de dues. Anem cap a la capital de Navarra per conèixer una mica més a fons el rival del Sabadell, aquest Osasuna Promeses, que tant està sorprenent en el grup 2 de la primera federació, ocupant actualment el quart lloc a la taula. Saludem el company de Notícies de Navarra, Diego Eusa. Què tal, Diego, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Revelación para muchos este Osasuna Promeses, que en la mayoría de quinielas no figuraba en la zona noble. ¿Para vosotros también o qué?
Para nosotros también es revelación. Al final, la incertidumbre que había en torno al equipo, a la plantilla, era sobre todo cómo iba a empezar el equipo, ¿no? Y si podían, pues, competir. Y de momento están demostrando que, que están que se han acoplado, ¿no?, bastante bien a lo que es la categoría.
Eso sí, derrota en el último partido contra el Real Unión y además de una forma muy dolorosa con un gol en propia en el descuento, ¿no? Que no sé si esa derrota ha cortado un poco las alas al equipo.
Bueno, hay dos lecturas. La resultadista, ¿no?, que nosotros los periodistas tendemos a buscar, y luego la de las sensaciones, que es la que tiene el cuerpo técnico. Y solo basta con escucharle al preparador Santi Castillejo al final del partido. La derrota se produce porque el equipo va a buscar la victoria. Entonces se ve una ambición de que no se conformaba con el empate, además en un fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dice mucho de las sensaciones que tiene el equipo.
Ahora que has dicho su nombre, Santi Castillejo, cuarta temporada, si no me equivoco, al frente de este Osasuna Promesas. La verdad que buen trabajo el suyo, ¿no?, el que está haciendo. Imagino que en el club satisfechos con su figura.
Sí, sí, además, bueno, se dice, ¿no?, el tópico, pero es cierto de que un entrenador en un equipo filial está para formar jugadores, pero además está haciendo jugadores competitivos que podrían dar el salto al primer equipo. Yo creo que está haciendo un gran trabajo desde que cogió el equipo. Si no me equivoco, es la quinta, porque llegó de la mano de Iago Arrasate también cuando vino al primer equipo. Entonces, bueno, está yo creo ahora recogiendo, ¿no?, los frutos que empezó a sembrar cuando comenzó el proyecto.
Están subiendo muchos chavales al primer equipo este fin de semana. Evidentemente, como no hay liga en primera división, no se dará esa circunstancia, pero hay muchos chicos que están subiendo con el primer equipo.
A entrenar sobre todo, a jugar, pues al final el técnico quiere que estén preparados, no les va a hacer debutar por debutar, porque esas estadísticas al final son engañosas para los chavales, pero hay casos, está Moncayola sentado, ahora Aymar Oroz, Pablo Ibáñez, que han pasado por las manos de Castillejo, Javi Martínez, cedido en Albacete, y el que parece que es el próximo a subir es Jorge Rando, central, que es bueno, uno de los capitanes del Promesas y el que parece está llamando a la puerta a derribar la puerta del primer equipo. Sí que es cierto que en entrenamientos, cuando faltan jugadores, pues sí que usan manos de los jugadores del filial, pero hasta que no les vean asentados con capacidad de competir en el primer equipo, no les van a hacer debutar.
Te pregunto, Diego, por el estilo de juego de este Osasuna Promesas, ¿qué podemos esperar para este domingo?
Bueno, yo creo que sobre todo en Tajonar se verá un equipo que buscará una presión alta de la salida de balón del rival, un equipo muy vertical y muy directo. Son principalmente las señas de identidad del equipo, y además pues últimamente de medio campo para arriba suele hacer un juego bastante combinativo también, y yo creo que es fruto del momento del dulce, ¿no?, que está viviendo el equipo en la categoría.
Dos para terminar. La primera, al final estamos hablando también de un recién ascendido, aunque tampoco es una circunstancia tan importante, ¿no?, para un filial. Pero no sé si viendo cómo está rindiendo el equipo de Castillejo pues este año, en el club se han propuesto el objetivo de intentar tener al segundo equipo en el fútbol profesional.
No. Es además pronto para hablar de ello. Yo creo que nadie habla. Es cierto que el inicio de temporada es ilusionante. No entraba en las quinielas de nadie, ni de los más optimistas. El equipo está dando la talla, van partido a partido y tienen esa presión de que al ser un filial no tienen objetivos así obligados, ¿no?, como ascender. Son más de formar jugadores, todo tema formativo. Entonces, en ese aspecto yo creo que esa presión que no tienen hace pues que el equipo esté rindiendo tan bien. Que luego llegan las últimas jornadas, pues evidentemente las últimas jornadas los objetivos pueden cambiar en función de la situación clasificatoria. Pero de inicio el único es tanto formar jugadores como conseguir la permanencia.
Pues Diego, lo dices con esa sinceridad que al final, yo creo que es así de cierto, ¿no? Que al final un equipo que no tiene esa presión, que a lo mejor como otros que se han fijado el objetivo de subir o de estar arriba, pues hace también que no tengan ese peso en la mochila en los partidos, y supongo que lo notáis eso.
Sí, pero es que al final es el discurso, o sea, la sinceridad con la que te estoy hablando yo es con la que te hablan desde el club, ¿no? Cuando en ruedas de prensa pues preguntamos y demás, oye, que vaya inicio de temporada, y dicen, sí, no, el inicio fenomenal, pero cuidado, no nos vamos a desviar de que el camino es este. Entonces hay que ir paso a paso, y entonces, lo dicho, en función de eso, ver hasta dónde tiene el equipo el techo.
Acabo, Diego, preguntándote por las bajas. En el Sabadell, en principio, un par de lesionados, a Alberto y a Dan Gurdiel. ¿Alguna baja destacada en Osasuna Promesas?
Destacada no. La buena noticia para el equipo es que recuperó para el partido entre el Real Unión a Xavi Huarte. Está fuera del equipo Rabadán, un centrocampista, pero se lesionó el cruzado en pretemporada, entonces bueno, no ha tenido minutos, pero así el resto me imagino que repetirá convocatoria. Bueno, recupera a Jorge Rando, estaba sancionado el otro día, pero así bajar por lesión claves no hay.
Pues apuntado queda. Diego, gracias por este rato, un abrazo, cuídate.
A vosotros, un saludo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Diumenge a les 12, aquest Osasuna Promeses Centre d'Esport Sabadell, l'últim partit per l'equip de Gabri Garcia d'aquest any 2022. I rematem la informació relacionada amb el Sabadell. El filial Arlequinat va empatar ahir a 1 contra el Mollerussa en el duel que quedava pendent per recuperar el grup 2 de la Primera Catalana. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Per tant, dos partits de Gerard Bofill al capdavant del filial Arlequinat i mateix desenllaç en tots dos.
Sí, perquè després d'empatar a 1 fa 10 dies al camp de l'Atlètic Lleida, que arribava al duel com a líder de la Primera Catalana, l'Obrador Arlequinat va repetir guió al partit recuperat de la jornada 7. Els Gerard Bofill visitaven el camp de l'ara primer classificat, el Mollerussa, que també es va saldar amb una X a la casella. Els lleidatans es van avançar a la mitja hora de joc, però el Sabadell B va igualar el marcador als 15 minuts de la represa amb un gol d'Ivan Bustamante. L'atacant sabadellenc Albert Morral creu que l'equip va fer un bon paper.
Era un equip bastant veterà, que sabien el que jugaven, un equip bastant dur, amb bons jugadors, i bueno, va ser un partit on vam sortir com qualsevol altre, sense cap tipus de por ni res. Vam sortir a voler la pilota, a pressionar bastant a dalt, i vam fer una bona imatge, vam donar.
Posada ja a la Lliga del dia, el Sabadell B és 8è amb 13 punts, encara a 11 del Mollerussa, i la ratxa sense guanyar ja s'allarga fins a les 7 jornades seguides. Per Morral, els dos punts aconseguits contra equips de la part alta són positius, però assegura que l'equip ha demostrat que pot molt més.
Sí que no són dolents, perquè veníem d'una molt mala ratxa, però sí que és veritat que l'equip confiava més, sabíem que podíem guanyar els dos partits. Ahir, els dos partits s'ha vist que podem competir contra qualsevol equip. Llavors, jo crec que no hauríem de signar un empat perquè podem molt més i així ha quedat demostrat.
Per tant, veient el got mig ple, Oriol, el Sabadell B que va empatar al camp del líder amb tot el mèrit que té doncs, aconseguir-ho, veient el got mig buit, 7 jornades consecutives sense guanyar, però dissabte oportunitat d'or per revertir la dinàmica.
Sí, perquè visita l'Olímpia el Turó Peira, que es troba penúltim en la classificació de Primera Catalana i no coneix encara la victòria aquesta temporada. Morral opina que la situació és immillorable.
És un equip que ens va perfecte ara mateix, ja que hem d'anar a guanyar, a sobre juguem a Olímpia, hem de sortir ja per tot, i estic segur que l'equip podrà treure els tres punts sense cap tipus de problema.
El partit del filial Arlequinat arrencarà dissabte a les 4 de la tarda, com diem a l'Olímpia. Veurem si l'equip que entrena Gerard Bofill és capaç doncs, de revertir la situació i tornar a sumar els 3 punts per reenganxar-se a la part alta de la taula.
Tant de bo que sí. Oriol, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I un graó per sota, Segona Catalana, els tres representants sabadellencs del subgrup 4B també acomiaden l'any aquest cap de setmana amb partits de diferent grau de dificultat. Sobre el paper, qui ho té més complicat és el Can Rull, que rep a casa el Sant Juan de Montcada, líder destacat amb 9 victòries i només una derrota a la primera jornada en 10 partits. El tècnic José García Numoski és ben conscient d'aquesta bona dinàmica.
Yo creo que ese sería nuestro regalo de Reyes, ¿no? Intentar de rascarle 3 puntos al San Juan, pero bueno, está haciendo una temporada casi perfecta de 10, con una derrota solamente, pero bueno, nos pilla en un momento bueno, no nos pilla como la primera vuelta, que nos pilló un poco empezando, todo un poco con muchas bajas, y bueno, yo creo que se verá un partido bonito y intentaremos que sea disputado.
El Can Rull és tercer i qui marca ara mateix la zona d'accés a la fase d'ascens. Un punt per sota es troba el Tibidabo. Després de reprendre l'acció el cap de setmana passat amb victòria contra el Natació Terrassa, els de Toni Sallés visiten també el seu més immediat perseguidor, el Ripollet. Dani Pérez Toro és el capità de l'equip.
El Ripollet, sabemos el equipo que tienen, con grandes jugadores, pero bueno, nosotros vamos allí el domingo a poner las cosas lo más complicada posible. Sí que es verdad que en la primera vuelta conseguimos una victoria de mucho mérito, pero también tenemos claro que el partido del domingo será totalmente distinto. Es el último partido del año y queremos terminarlo de la mejor manera posible. Es nuestro perseguidor y conseguir los 3 puntos allí pues sería dar un buen golpe sobre la mesa.
I el tercer en discòrdia, el Sabadell Nord, és quart per la cua i acaba l'any visitant un Sant Lorenzo que és cué amb un sol triomf. David Campuzano, tècnic dels de la zona nord, creu que guanyar els hi donaria tranquil·litat després de la derrota en l'últim derbi a casa contra el Can Rull.
Partido de San Lorenzo es crucial para nosotros porque, bueno, es lo que dices, es un equipo que está abajo y tendríamos que, bueno, competirlo e intentar sacar los 3 puntos para irnos de vacaciones de la Navidad bastante tranquilos.
Horaris, dissabte a les 7, Can Rull-San Juan, diumenge a les 12, San Lorenzo-Sabadell Nord i un quart d'hora més tard, Ripollet-Tibidabo.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Abans d'anar amb la informació poliesportiva, una última hora, estàvem esperant la designació arbitral d'aquest Osasuna Promesa Centre d'Esport Sabadell de diumenge a les 12 del migdia, 17a jornada de la Primera Federació, i acaba de sortir publicada aquesta designació arbitral. Serà un vell conegut, l'aragonès Antonio Monter Solans, qui ja ha coincidit 5 vegades amb el centre d'esports durant la seva carrera. L'últim cop va ser el Castellón 3, Sabadell 1 de la temporada passada. En total, en aquests 5 precedents, com diem, només una victòria, l'aconseguida la temporada 21-22 en aquell Sabadell 1 Atlètic Balear 0. Per cert, el Castellón 3 Sabadell 1 d'aquesta temporada. Per tant, és el segon cop que l'aragonès coincidirà amb l'equip arlequinat ja amb el que duem de curs. Vinga, va, anem amb waterpolo. Som-hi amb la derrota de l'Estrel Punt Natació Sabadell en el primer desplaçament de la fase de grups de la Champions masculina. Una ensopegada que entrava en les travesses, tot i que els homes de Quim Colet van presentar batalla a la piscina d'un dels equips més potents, com és el Brescia italià, i van caure per un ajustat 7-4, un marcador curt, malgrat el 4-2 que reflectia l'electrònic al final del primer quart. A partir d'allà, el duel es va convertir en una batalla defensiva i entre la inexperiència en els moments clau i la falta de benzina en els últims minuts, l'Astral Pool no va poder sorprendre el líder del grup i semifinalista de la darrera edició. El porter Edu Lorrio es mostra orgullós de l'actuació dels seus.
Hemos competido de tú a tú contra un superequipo como es el Brescia. No podemos estar contentos porque no hemos conseguido la victoria, pero sí que hay cosas de las que debemos estar orgullosos. Desde el primer minuto hasta el último hemos sido un equipo sólido, un equipo compacto, un equipo que ha aguantado los arreones de un super equipo como es el Brescia, cimentando nuestro juego en la defensa y bueno, habrá cosas que analizar del vídeo y cosas tácticas que debemos de mejorar, pero bueno, esto es una experiencia más para el equipo y un pasito más para seguir creciendo.
I en una línia similar, el tècnic Quim Colet també creu que ahir es va fer un bon partit, però de nou considera que la falta d'experiència en aquesta màxima competició continental es va notar.
Encara ens falta això, no? Donar el pas, com per exemple la setmana passada, i poder guanyar Spandau a casa, amb el Ferencváros a casa, doncs fer un molt bon partit i ajustar en el moment clau per poder intentar pues, puntuar. I avui, igualment aquí, la veritat és que hi ha hagut un moment que estàvem allà molt ben ficats i, bueno, i la inexperiència ens ha portat segurament a aquest tipus de resultat, no?
Els resultats de la resta del grup, força igualats per cert, van ser els següents: Novi Beograd 12, Juk Dubrovnik 12, Ferencváros 9, Marsella 8 i OSC Budapest 9, Spandau 9. El Natació Sabadell passa a estar a la cua del grup B amb un punt de 9 possibles, empatat amb el Marsella. Dissabte a 1:45 del migdia, últim partit de Lliga del 2022 pels de Quim Colet a Can Llong contra el Mataró, mentre que el pròxim compromís de Champions serà dimecres de la setmana que ve a la piscina de l'OSC de Budapest. I encara en waterpolo, el femení de l'Astral Pool no jugarà aquest cap de setmana, ja que se celebra el torneig Tres Nacions amb la presència a Los Angeles, als Estats Units, de la selecció espanyola, i entre les seleccionades per Miki Oka hi trobem a Laura Ester, Judit Forca, Maika García, Paula Leitón, Bea Ortiz, Nona Pérez i Elena Ruiz, 7 integrants de l'Astral Pool, per enfrontar-se dos cops a la selecció anfitriona dilluns i dimecres. També serà present al torneig el combinat d'Itàlia.
Hotel Suís.
I no sortim de l'aigua, el tarragoní del Club Natació Sabadell Carles Coll ha aconseguit el bitllet per la final dels 100 estils de natació al Mundial de Piscina Curta, que s'està disputant aquests dies a Melbourne, Austràlia. El nedador ha aturat el crono en 51.97, establint nou rècord estatal, i es classifica així per la final que es disputarà demà divendres quan passin 4 minuts de les 11 del matí, hora catalana. A la final dels 4x50 lliures, el combinat espanyol, on hi neden els dos representants del Natació Sabadell, el mateix Coll i Sergio De Celis, han acabat a la sisena posició, establint també nou rècord d'Espanya amb un temps d'1:24.83. El podi l'ha format per aquest ordre Austràlia, l'anfitriona, Itàlia i Països Baixos. A la jornada de demà, Coll buscarà el passi també a la final dels 200 braça quan passin 9 minuts de 2:45 de la matinada, hora catalana, i De Celis el bitllet per la final dels 50 lliures quan faltin 4 minuts per 2:45 de la matinada, també hora d'aquí.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I de l'aigua a la neu, perquè Caral Castellet s'ha classificat per disputar la final del mig tub de Cooper Mountain, la prova inaugural de la Copa del Món. A Colorado, la surfista de neu sabadellenca va signar ahir el quart millor registre a les eliminatòries, prop de 86 punts, i demà, a les 9 de la nit, hora d'aquí, buscarà el seu primer podi de la temporada. Seria en total el 18è de la seva carrera en aquesta competició. Són declaracions de Castellet al seu compte d'Instagram.
La verdad que muchísimos nervios, han venido todas las sensaciones de nuevo después de bastantes meses sin competir, y muy contenta de haberme metido en la final para el viernes, así que ahí vamos a estar para darlo todo.
Castellet, recordem, no competia des de la històrica medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics d'hivern al febrer a la Xina. Precisament, a Cooper Mountain no hi és en aquesta estrena de la Copa del Món la vigent campiona olímpica, l'estatunidenca Chloe Kim.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos minuts per sobre de 2:45. Anem a canviar radicalment de qüestió. En futbol sala, cita especial aquest dissabte al Pavelló Nord amb el partit de la segona B entre el Natació Sabadell i el Manresa. Esportivament parlant, és un duel important pels d'Adri Sánchez, ja que reben l'equip que marca la zona play-off i que se situa 5 punts per sobre. Però, a més d'això, significarà el retorn a la ciutat del tècnic Borja Burgos, destituït a mitjans de la temporada passada pel club i ara al capdavant dels manresans. El capità dels nedadors, Arnau Ametlla, en fa referència.
Te diria que li tinc bastant respecte al partit perquè havent treballat amb Borja sé que treballa molt, molt els rivals. Sé que durant aquesta setmana treballarà nosaltres, treballarà com ataquem, com defensem, i sempre intenta buscar els punts dèbils. I nosaltres el que haurem de fer és afegir un punt extra d'intensitat.
Borja Burgos, entrenador del Manresa, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Retorna a Sabadell, Borja, aquest dissabte, i a més davant del teu últim equip, imagino que cita especial i d'aquelles que suposo que ja tenies marcades en vermell en el teu calendari, no?
Sí, sempre d'especial tornar a les subzones d'entrenat. A part, al final no va ser el desitjat, però sempre m'he sentit molt còmode, tant amb la gent del club com amb els jugadors que també queden ara a la plantilla. I la veritat és que, és un dels partits que sempre fa una especial il·lusió.
Borja, coneixent-te, sé que no ets del que li agrada estar allò centrant els focus, però entre unes coses i altres, el teu pas per la ciutat al final va deixar, per dir-ho així, força empremta, no? Primer recordem a la Pia, on va ser destituït a mitjans de la temporada 18-19 amb tot aquell episodi per contactes amb el club, on finalment vas acabar. I l'any passat, doncs, en què les coses clarament a nivell esportiu no van sortir, finalment no vas poder completar el curs. Per tot, no sé si les coses negatives també tenen força pes en aquesta balança.
No, jo intento, soc una persona que intenta sempre extraure la part positiva. Va ser un any molt complicat l'any passat, tot s'ha de dir que va ser un any molt dur, també va ser un any d'aprenentatge. Fins ara no havia tingut la sort que no havia viscut aquesta part de l'esport, que és que les coses no acabin de sortir, i també d'això, ja et dic, se n'aprèn, es creix, i va formar a part del bagatge que tinc com a entrenador, que sempre treus, o s'han de treure aprenentatges i coses positives de tots els períodes. I el de la Pia, una mica va ser diferent, però el mateix, no va acabar com desitjàvem, però van ser dos anys molt, molt positius, així que entenc que hi hagi gent contenta i descontenta amb la meva feina tot arreu, però jo estic content d'això, del que comenta, de la feina feta a la ciutat. M'he sentit també molt estimat, sobretot pels que compartia vestidor i dia a dia tant un club com amb l'altre, i jo el record que guardo sempre és positiu.
I imagino que, també deies abans, que guardes bona relació segur amb gent dels dos clubs, i no sé si hi ha hagut allò, algun intercanvi de missatge aquests dies amb algú del Natació Sabadell.
Sí, de fet, justament ara que el sentia, no sabia que havia fet ell declaracions, però precisament l'Arnau Amella és l'últim amb el que està parlant i hem estat fent broma, també amb l'Arnau Casabon, coordinador, i com dius, la relació és bona amb tots aquells amb els que he coincidit i encara són allà al club, i sempre en aquesta setmana es fa una miqueta més de broma a lo normal, i també amb ganes de veure'ls el dissabte.
Què tal l'experiència a Manresa, Borja? Seguint-vos allò, la trajectòria general de la temporada, la veritat que una mica muntanya russa, no? Perquè vau començar amb un 10-12, després 5 jornades sense guanyar, ara arribeu amb un gran estat de forma, 4 victòries seguides. Què tal per allà?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Al final és un grup molt treballador, crec que necessitava també això, sortir una miqueta de la zona on havia estat aquests últims anys. Al final, aquí està a prop, però alhora està lluny i es treballa diferent, i crec que això també m'ha ajudat. L'inici, com bé comentes, va ser molt bo. Crec que tenim una plantilla a nivell, però també és un equip que s'havia de fer, perquè hi havia forces cares noves, també gent jove de la comarca que aquí no tenia encara experiència a la categoria, i crec que això ens va passar factura després en aquest període que tu comentes. Va ser un període on els resultats no van acabar de sortir, però al final la feina en el dia a dia era bona i teníem aquesta confiança i esperança en que poguéssim donar-li la volta, i sembla que aquest moment ha arribat i que ara estem, això com bé dius, en una bona dinàmica, jugant força bé, a part treballant molt bé durant la setmana i amb l'objectiu de donar-li continuïtat i allargar-lo el màxim possible.
I ara esteu quarts, marcant aquesta zona play-off. Ho remato, Borja, preguntant-te per si creus que hi ha similituds entre els dos equips, perquè parlaves de la joventut, no?, que teniu a la plantilla del Manresa. Saps que aquí al Natació Sabadell, doncs, amb aquesta renovació que hi va haver a l'estiu, doncs també s'ha apostat per gent força jove. Podem parlar d'això, de dos equips, ni que sigui per aquesta característica similars?
Sí, jo crec que en aquest sentit sí, que som dos equips on hi ha hagut una renovació de plantilla important, tant en nombre de jugadors com en edat dels jugadors. Crec que inclús a nivell defensiu som dos plantilles amb similituds, bueno, ens agrada fer defenses altes, ser agressiu, recuperar la pilota en contrari, etc. Sí que després en l'atac, pues, jo crec que és on hi ha més diferències o més matisos entre un equip i l'altre, però bueno, són dos plantilles crec que també molt, molt competitives, molt treballadores, amb jugadors de talent, però alhora de molt ofici, i jo crec que es podrà veure un bon partit per això que et comentava. Al final, dos plantilles que intenten jugar i sempre per l'espectador això és maco.
I segur que es veurà un partidàs al Pavelló Nord entre el Natació Manresa i, perdó, entre el Natació Sabadell i el Manresa, que ara dirigeixes, Borja. Borja, ens veiem allà a Can Uriac aquest dissabte. Moltes gràcies, fins ara.
Molt bé, perfecte. Una abraçada, cuidat. Moltes gràcies, adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dissabte a 8:15 del vespre, volem dir, al Pavelló Nord, aquest Natació Sabadell Manresa. Una estona abans, a les 6, recordem que es disputa el crucial Ripollet Escola Pia, penúltim contra antepenúltim, en un enfrontament directíssim per la permanència entre dos conjunts immersos en la zona de descens en aquesta última jornada de segona B del 2022. I acabem l'Hotel Suís amb motor. El Motor Club Sabadell celebra diumenge la tercera edició del Rally de la Llana Virtual, en el que serà, atenció, l'última prova puntuable de ral·lis virtuals del Campionat de Catalunya. Una iniciativa, recordem, que l'entitat va posar en marxa el 2020 i que, com diem, arriba ja a la seva tercera entrega. President del Motor, Jaume Marco, bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume, que hi hagi una tercera edició ja diu molt, no?, de com de veus estan anant amb aquesta edició virtual de la vostra prova estrella.
Sí, realment els anys de la pandèmia van ser anys molt forts, amb molta participació. La participació de la gent ara que pot sortir ha baixat una miqueta, però encara hi ha força gent apuntada. Comptem que uns 80 o 90 pilots participaran en aquesta tercera edició del Rally Virtual.
En el comunicat que passava, crec que dèieu que de moment hi havia uns 30. Imagino que aquesta xifra també ha anat creixent en les últimes hores.
Suposo, no controlo la xifra, però bueno, pel voltant que s'està movent els altres rallies, arribarem sobre aquesta xifra al final.
I un rally de la Llana Virtual, recordem, Jaume, que al final doncs, hi podem trobar aquests trams tan reconeixibles, no?, com el d'Estanalles, els Sants, Vacarisses, tot això es manté, eh?
Sí, es manté. Aquest any no hem fet cap tram nou, perquè, bueno, hi va haver una sèrie, hi tenim una sèrie d'esponsors que al final no van continuar col·laborant, i tampoc, ja saps que altres anys això era per la Marató de TV3, era un acte de la Marató de TV3. Aquest any vam intentar muntar un altre acte per la Marató de TV3, una trobada, una ruta de cotxes clàssics pel Vallès, però ha sigut impossible posar-nos d'acord amb l'Ajuntament.
T'anava a preguntar també per aquesta circumstància, que recordem que els beneficis d'aquest rally de la Llana Virtual doncs anirien destinats, com diu Jaume, al...
No, aquest any no, perquè no...
no, tampoc.
El rally virtual no era... No disposar d'esponsors, de patrocinadors, l'activitat es quedava més o menys a zero. Aleshores no podíem donar diners per la marató. Llavors vam intentar muntar la primera ruta de clàssics de la marató. Però, noi, l'Ajuntament ha sigut impossible posar-nos d'acord.
O sigui, és a dir, va, com a alternativa, no?, per sí. Col·laborar amb la marató, doncs s'havia intentat muntar aquesta primera ruta turística. Sí. Que ho informàveu fa uns dies, també ens fèiem ressò aquí a l'Hotel Suís, doncs que no havíeu pogut arribar a un acord amb l'Ajuntament, bàsicament per trobar-hi lloc, no?, a aquest esdeveniment.
Bàsicament perquè la informació que surt avui, em sembla que és dijous, si en el diari Sabadell, no s'ajusta a la realitat, per dir-ho finament. Les afirmacions que fa l'Ajuntament no són veritat. No vam parlar mai de 50 cotxes, sempre vam parlar de 100 cotxes com a mínim. I els llocs que ens donaven per anar eren al cul de Sabadell, sense dir cap lloc dolent de Sabadell, no? Però llocs amb poca visibilitat pel Motor Club Sabadell. Aleshores no vam considerar que ho deixàvem estar i que l'any que ve buscaríem per fer la primera ruta de la Marató en un altre lloc que no fos Sabadell.
Doncs, finalment, això, Jaume, doncs queda dit també que no es va poder arribar a aquest acord amb l'Ajuntament. En tot cas, per la Marató sí que intentareu col·laborar doncs, en pròximes edicions, en pròxims esdeveniments, i aquest diumenge, recordem, aquest tercer rally de la Llana Virtual, que a més, Jaume, insistim també, per qui ho vulgui presenciar, que es podrà seguir pel canal de Twitch, per un canal de Twitch,
sí,
no?
Sí, es pot seguir en directe, sí. A la nostra pàgina web hi ha un petit pòster el dia del calendari del 18, on es porta l'empresa que munta l'event aquest i on es pot connectar directament amb el Twitch per seguir-ho en directe.
Doncs va, queda apuntat. Recordem, diumenge, i si no em dius el contrari, a partir de les 6 de la tarda, aquesta prova del Rally de la Llana Virtual, Jaume.
Exacte, sí, és l'horari que hi ha previst.
Gràcies, Jaume, cuida't, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Hotel Suís.
Va, abans de marxar, recordar-vos que ha tornat el quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tira-me-la. Tenim preparats un munt de regals. Hi ha premis al quinto, però ja s'ha cantat el quinto, per tant, encara teniu temps d'anar a per la plena. I per aconseguir-ho és molt fàcil. Heu de passar per aquí per Ràdio Sabadell, si encara no ho heu fet, al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem. El quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell. Vinga, va, marxem. Segons per arribar a les dues, abaixem el taló a l'Hotel Suís, el Roger Benet, que us envia una abraçada des de les vies de so. Ja sabeu que demà tornem a partir de la una amb més Hotel Suís. Abans, però, ara a les dues del migdia, notícies migdia, de la mà de la Núria García. Que vagi bé, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.